Continuamos en la mañana de COPE Intercomarcas. Hoy tenemos con nosotros al concejal de Xativa Unida, Héctor Cuenca. Hola Héctor, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, molt bé, por el 3.
També bé. Bé, dissabte tingueren plenari. Quina és la lectura política que feu des de Xativa Unida?
Bé, doncs seguim amb els plenaris amb poc de contingut, no? Tot i que pues, este plenari tenia un dels punts, diguem, més importants de l'any, que és l'aprovació de les ordenances fiscals, que bueno, són els documents que estableixen quins van a ser els impostos, les taxes, els preus públics que van a pagar-se el proper any. No? Este any, tot i la situació econòmica, pues, l'equip de govern ha presentat una proposta molt, molt pobra, en la nostra opinió, pues, que no introduís ninguna modificació als impostos municipals que faci front a aquesta situació econòmica. No? El govern ha parlat de congelació per justificar lo que realment és, que és no haver fet res, no? Perquè si tenim una situació diferenciada, el que no podem fer és deixar-ho tot igual que estava, sinó que igual hem d'aplicar algun tipus de mesures per a reajustar-ho, no? El que ha fet l'equip de govern és una jugada de manual electoral, podríem dir. Ara dir que se congela o dir que s'abaixen, en aquest cas ha sigut congelar, però el primer any de legislatura ja s'havien augmentat els impostos, fonamentalment l'IBI, i a més s'havien augmentat pues, d'una manera lineal per a tots, del 0,57 que estava en aquell moment al 0,59. Aleshores ara pues, poden permetre's el luxe de dir que es congelen i així anunciar-ho de cara a eleccions, no? Per a nosaltres hi ha una cosa que és més important que parlar de baixar o pujar, que és que aquesta pujada no siga igual per a tots, o possibles baixades no siguin igual per a tots sense tindre en compte la capacitat econòmica de cada un. Nosaltres per això vam presentar una sèrie de propostes a les ordenances fiscals pues que anaven encaminades a establir trams diferenciats en funció del valor de les propietats i també de l'ús a què es destinen, no? Pues de manera que tractem d'alleugerar la càrrega fiscal fonamentalment a les famílies, però al mateix temps compensem la possible baixada d'ingressos fent que qui pot contribuir més contribuïsca més. La solidaritat al final és una cosa que és voluntària, però quan aquesta voluntat no es dona, pues, l'administració ha de ser la que actue per a garantir la justícia fiscal en aquest cas. Nosaltres vam presentar una sèrie de propostes també que buscaven introduir una sèrie de conceptes verds en els tributs municipals, no? Per incentivar pues, l'adaptació energètica dels edificis en el sentit d'aïllaments, de millora d'instal·lacions i també per a fomentar l'autoconsum d'energia a través de plaques fotovoltaiques. I això ho fem a través d'una sèrie de bonificacions en els impostos sobretot d'obres i d'activitat econòmica que venen previstes en la llei estatal però que el govern municipal no està aplicant. No? Aquestes propostes les van presentar en temps i forma, encara pues, cada any el temps i la forma varia en funció un poc de l'excusa que busca el regidor per no acceptar mai aquestes propostes. Este any no crec que no han pogut trobar l'excusa i pues, se mos va prometre en la comissió informativa que les nostres propostes se sotmetrien a estudi, que fins i tot els serveis econòmics farien una sèrie d'informes de viabilitat, però bueno, vam arribar al plenari i ni estudi, ni informes, ni inclusió de cap proposta. Per això al final pues, vam votar en contra d'aquesta no modificació de les ordenances fiscals.
En altre ordre de coses també es va abordar l'acceptació de competències perquè fa el pla edificant al CIF de la Costera.
Sí, bueno, esta era una qüestió que feia molt de temps que estàvem esperant, no? I quan parlem de l'edificant crec que n'hi ha que recapitular un poc, no? En el 2019, en març, abril, maig, just abans de les eleccions, amb la companya Mora Moros com a regidora d'Educació, estàvem preparades les 5 delegacions de competències de l'edificant en Xativa, que és el Pla de la Mesquita, el Ribera, el Costera, l'Atilio Bruschetti i el Teresa Coloma. 3 anys i mig quasi després, a pesar de que tots els anys l'equip de govern ha anat afegint el pressupost als pressupostos municipals i tots els anys estava previst el pressupost per a la construcció d'aquests col·legis i instituts, pues, l'Ajuntament sol ha sigut capaç d'iniciar un d'ells, que és la del Pla de la Mesquita, que a més pues, ha començat 2 anys més tard de lo previst. La del Ribera està paralitzada per una sèrie d'errors incomprensibles. La del Costera podrà començar ara a tramitar-se administrativament, que no construir, i les altres dues encara no sabem res. Si comparem en una ciutat propera a nosaltres, que té més o menys les mateixes característiques, que és on tenien, de 10 que ne tenien concedides per la Generalitat, 5 ja s'han acabat, 2 estan fent-se i 3 estan tramitant-se. I quina és la diferència principal entre com s'ha fet Iniciativa i com s'ha fet Enteniente? Pues que Enteniente van fer una qüestió que nosaltres veníem plantejant des del principi de la legislatura, que és també la manera en la que ens hauria agradat a nosaltres gestionar-ho si haguem pogut continuar gestionant el pla edificant Iniciativa, que és crear una oficina tècnica dedicada exclusivament a tramitar el pla edificant. No? Això suposa fer algo per als ajuntaments que no han fet mai, que és construir instituts, escoles, que és obra pública de major nivell, que de normal han fet les administracions autonòmiques, i que per tant els departaments que existeixen en els ajuntaments no estan preparats. No estan preparats perquè tenen ja una sèrie de tasques diàries que han de fer, com és la disciplina urbanística, és a dir, controlar que tot el món tinga els seus habitatges en condicions i requerir aquells que no els tenen, gestionar les llicències d'obra dels veïns i veïnes, que no són moltes, o preparar les obres de l'Ajuntament, les obres que impulsarem l'Ajuntament. Per això nosaltres hem plantejat des del principi això, que se crea una oficina que estigui dedicada exclusivament a edificant, que no tingui que estar pendent pues, d'aquelles coses que van eixent el dia a dia. Nosaltres creguem que si ho haguem fet d'esta manera des del principi, possiblement estaríem molt més avançats i a més haguem pogut evitar algo que està afectant ara a tots els projectes de l'edificant, que és l'alça de preus. No? Haguem pogut licitar abans tots aquests contractes i no ens haguera afectat aquesta pujada de preus dels materials de construcció.
Això pel que fa als projectes del pla edificant, però a través de les xarxes socials, també des de Xativa Unida, denuncieu, no?, la manca de projectes que han hagut al llarg d'aquests 3 anys.
Sí, al principi de la legislatura se van anunciar una sèrie, ja no al principi, sinó en la pròpia campanya electoral, el fort de la campanya electoral del Partit Socialista, que és qui configura majoritàriament l'equip de govern, eren una sèrie d'inversions que en principi havien de començar, només començar la legislatura, i que a hores d'ara pues, les trobem completament paralitzades, no? Parle de pues, el centre de salut, el pavelló que s'ha començat a construir ara quan duguem ja 3 anys i pico de legislatura, el propi edificant, però també són els jutjats que no hem vist ningú abans ni per part de l'Ajuntament ni per part de la Generalitat, el centre Raimon, que també ha tardat molt en començar, que eren el gros de les propostes de l'equip de govern i que a hores d'ara pues, trobem paralitzades. I això és, al final, per una falta d'impuls per part d'impuls polític, no? L'equip de govern li agrada molt escudar-se sempre en els tècnics, és que els tècnics diuen això, és que els tècnics no han fet això, però al final qui dirigi un ajuntament són els polítics, qui estableix les prioritats són els polítics i per això aquesta responsabilitat és d'ells, que estan demostrant que no estan siguent capaços de treure avant la faena en la rapidesa que se requereix.
Això pel que fa a projectes més grans, però per exemple també hi ha coses que han quedat en paper mullat, com la creació de la figura de l'alcalde pedani de Bisquer, per exemple.
Sí, és algo que se va paralitzar suposadament per la pandèmia, però ara que ja has recuperat tot no s'ha iniciat i realment és algo bastant simple de fer. En les 3 pedanies que tradicionalment ha hagut un alcalde, s'ha renovat aquest any com tots els 3 anys, i en Bisquer és cert que n'hi ha que sentar-se a establir quin és el cens, però no entenguem per què no ha tirat avant. No sé si en algun moment han decidit que aquesta proposta ja no els agradava i han decidit recular i no elegir, o igual ho veurem en els pròxims mesos com a mesura ja de cara a les eleccions.
I a nivell de partit de Xativa Unida, divendres passat arrencava la programació cultural de cara al que queda d'any, amb la presentació del llibre de Carlos Hernández.
Sí, pues la setmana passada, i després de 2 anys d'espera, perquè vam contactar en Carlos fa més de 2 anys, després per la pandèmia ho vam tindre que parar, ell no podia vindre, no trobàvem dates, vam poder tindre sí a Carlos Hernández, que és un periodista que ha fet una investigació molt extensa sobre els camps de concentració de l'època franquista, sobretot en els primers anys de la postguerra, i bé, pues va ser un acte molt interessant en el que va assistir molta gent i bueno, estem ja molt contents de que per fi haguera pogut vindre Carlos a fer aquesta presentació. Este és el que ja hem fet, però bueno, continuem en esta programació cultural. A nosaltres ens agrada fer coses que vagin més enllà de la tasca del dia a dia de l'Ajuntament, d'estar en els plenaris, en les comissions, perquè entenguem que el debat polític s'ha de traslladar també al carrer, a la ciutadania, i bueno, per això organitzem esta sèrie d'actes. El dia 8, el dissabte 8, presentem el llibre Identidades Migrantes de Carles Senso, que és un llibre pues, que parla de l'experiència de diverses persones que han arribat ací al País Valencià. Hi ha una persona que és de Xàtiva, que viu a Xàtiva, que estarà present també en la presentació. i al mateix temps que presentem el llibre, un poc per a complementar aquesta presentació, inaugurem una exposició en la que se podran veure les fotografies que apareixen al llibre de totes aquestes persones que han arribat i que es contarà la seva experiència en el llibre. Això el dia 8 i després el dia 15 d'este mes també hem organitzat una excursió a Almenara, que és on es troba el centre d'interpretació de la línia X i Z, és l'última línia defensiva de la Segona República davant de les tropes franquistes. Allí s'ha fet una feina molt important, pues, de recuperació de les trinxeres, dels búnkers i també de contextualització, pues, en la qual se pot veure i s'explica quin era el mode de vida en les trinxeres, quin era el mode de vida en l'època i què va significar aquesta zona defensiva per a l'avanç de la guerra.
També sireu ja a repartir els butlletins, perquè l'última volta que va estar així Alfred va dir que era imminent ja que hi sigueu a repartir-lo.
Sí, estem preparant un butlletí nou, està ja quasi, bueno, en el moment en el que el tinguem, no sols arribarà a les cases de la gent, sinó que també ens pues, podran veure en el carrer, en les carpes que acostumem a fer, pues, repartint el butlletí amb totes les novetats de Xativa Unida i amb totes les propostes que solen posar en aquests butlletins.
I si les visites també les aprofiteu, no?, per a recollir les peticions o les suggerències de la gent.
Sí, a més, en aquest cas, aquest butlletí va un poc encaminat també a aquesta qüestió, no?, a plantejar-li a la gent que ens té així, que pot fer les seues propostes, perquè nosaltres, com he dit abans, el debat mos agrada que no estigui sol, és tancat en el saló de plenos de l'Ajuntament o en la sala de comissions, sinó que siga la gent la que participe del debat, la que aporte les seues idees i la que puga, al fi i al cap, decidir què és el que s'ha de fer en aquesta ciutat.
Com sempre, un plaer, Héctor. Fins la pròxima.
Pues moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.